A aquesta hora tot just estem arrencant el dimecres. Això vol dir que ens falten 5 dies per les eleccions. Vol dir que ens en queden 3 només de campanya electoral. Segurament una de les campanyes electorals més decisives que hi haurà hagut pensant en l'elecció del pròxim alcalde o alcaldessa de la ciutat de Barcelona. Aquí el programa cada dia us anem explicant una mica com van evolucionant les enquestes i ho estem analitzant en temps de tertúlia. Ahir hi havia aquest debat a TV3, que ha tingut un seguiment brutal. Un debat que podia ser molt transcendent. Algú deia, hi ha la possibilitat de convèncer indecisos. D'altres dubtaven potser que això fos així, però deien on sí que se la juguen tots els candidats, potser és a perdre les eleccions, cas que algú cometi algun error de gruix en el desenvolupament d'aquest debat. Avui tenim a dues veus expertes que volíem que aquest matí ens ajudessin a analitzar aquest debat vist des de fora. D'aquí una estona, d'aquí a una horeta, encara no saludarem l'Ernest Maragall, que hi va participar, a veure ell com el va veure, però vist des de fora, i els que hi entenen quines claus ens poden ajudar a donar i a plantejar sobre aquest debat. El Joan Botella és catedràtic de Ciència Política a la Universitat Autònoma. Com estem, professor Botella? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per ser amb nosaltres. El Jesús Palomà és professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona. Professor Palomà, com anem? Bon dia.
Hola, bon dia, gràcies.
Gràcies per ser també amb nosaltres. A veure, professor Botella, d'entrada, vostè amb què es queda? Què és el que li ha semblat més significatiu del debat d'aquesta nit?
De fet, el que a mi em va quedar més l'atenció va ser que per l'organització del debat va ser un debat més confús i més fet d'interrupcions i més fet de pocs continguts que res, diguem-ne, no? El fet de que les dues moderadores engeguessin el debat primer a través de les coses que no van i després a través de les propostes dels candidats va invertir molt l'ordre del raonament polític, per dir-ho gens, i va posar la primera part del debat en un escenari de retrets continuats contra l'alcaldessa, seguint la campanya generalitzada que hi ha hagut contra, entre cometes, la Colau, i en segon lloc, de disputes entre ells, no? Era molt evident, per exemple, com els tres partits més petits de la dreta, Ciutadans, Valents i el PP, es feien entre ells retrets duríssims. Jo crec que el debat, com a conclusió final, que tal com jo ho vaig veure, va donar poca llum als espectadors.
A veure, ara entrarem a analitzar alguna de les qüestions que planteja en Joan Botella. Professor Palomà, va, la seva visió, el seu resum, amb què es queda del que va veure ahir a TV3?
Sí, coincideixo en tot el que ha dit el professor Botella. Poques propostes o poc concretes. Un debat que segurament es va basar més en demostrar una mica doncs, qui té més possibilitats de, o qui es creu que té més possibilitats de governar. I sobretot doncs massa retrets, massa una, diguem, poc propositiu. Segurament la ciutadania es mereixeria una mica més de proposta i no tant retret, tot i que bé, forma part del joc polític, no, que diríem.
Clar. Sí, professor Palomà, si ho agafem des del punt de vista, això és un debat on en principi algú hi pot guanyar o algú hi pot perdre. Algú guanya o algú perd el debat d'ahir?
Sota el meu punt de vista, hi ha per mi tres grans blocs, no? Un bloc, dos que ja he dit el doctor Botella, una mica doncs, els partits de dretes, doncs, el Partit Popular, Ciutadans i Valents, no? Que entre ells es disputen el seu vot, no? I que entre ells doncs, es tiraven els mobles, els trastos i tot el que s'havien de tirar per aconseguir aquest vot. Després hi havia tres candidats que es disputen una alcaldia, no? Doncs, Collboni, Maragall i Trias, que bé, estan convençuts que poden obtenir doncs, la capacitat de governar. I jo crec que fora d'aquests dos àmbits hi ha l'alcaldessa Colau, que no és que no es cregui que pot governar, evidentment que és evident que pot, que s'ho creu i que té aquesta aspiració, però que va doncs, optar per una línia doncs, de no competició, fins i tot bueno, de col·laboració en el, i de reconeixement d'altres tasques, no? No, de col·laboració amb altres administracions i institucions, i no va entrar en aquesta competició tan dura entre els altres tres candidats, segurament. Mm-hmm.
Clar, de fet, el professor Botella deia segurament potser per l'ordre, no? En com es van abordar les qüestions en el debat, va fer que aquella primera part, no? El primer tram d'aquell debat situés en el centre de les crítiques i dels retrets a l'alcaldessa, perquè és qui ha estat fins ara, no? al capdavant de la ciutat aquests darrers 4 anys. Va ser una Ada Colau, però que ara entrarem després en les enganxades amb Collboni, professor Botella, però que en general mantenia un to bastant conciliador amb Maragall i Collboni, i amb qui sí que buscava clarament el cos a cos era amb Trias.
Jo crec que l'alcaldessa va entendre molt bé de què aniria el debat, perquè un tots contra ella la posa amb ella en el centre i li permet explicar la seva gestió, donar arguments, donar dades, etc. Jo vaig a l'alcaldessa més tranquil·la, més serena i més informativa del que m'esperava. Jo crec que això li va anar bé, i perquè, a més, al final hi ha una qüestió de fons amb aquestes eleccions a Barcelona, que és quina coalició es formarà a l'Ajuntament i quins partits s'ajuntaran, no? I la seva ubicació, fins i tot física, en el debat, el fet que estigués al mig, al costat d'en Collboni i d'en Trias, diguem-ne, accentuava el seu paper d'estar una miqueta per damunt de la baralla dels altres. Nosaltres disputàvem, diguem-ne, i ella s'ho mirava una miqueta des de dalt. Vostès volen entrar al càrrec, jo hi soc.
Clar. Li va sorprendre el nivell d'agressivitat del retret en aquell moment? Potser, jo crec que va ser potser només aquell moment, no? Però en què entre Colau i Collboni es van retreure. Clar, Collboni li va arribar a dir jo he hagut de fer d'alcalde, no? En alguns moments d'aquesta legislatura, sí. Entenent que Colau havia desatès algunes qüestions importants per la ciutat, i Colau li acaba retraient el fet que acabés dimitint, no? Que Collboni va dimitir, va deixar l'Ajuntament abans d'hora.
Sí, no se sabia si feia de governant o d'opositor, no? El seu partit segueix en l'Ajuntament de Barcelona, el govern de l'Ajuntament, és ell que se'n va anar, diguem-ne, amb una decisió que no s'ha explicat mai massa, simplement perquè tingués més temps lliure per fer campanya. I d'altra banda, sí. la forta vinculació de l'Ada Colau amb la dinàmica del govern de coalició a Madrid, i especialment amb els elements més innovadors d'aquest govern, com és la política de la senyora Yolanda Díaz o el seu projecte de Sumar, tot això feia molt inatacable la seva situació des del punt de vista d'un candidat socialista, no? Per tant, sí. Diguem-ne, la sortida d'en Collboni i el seu estil de raonament al final tenien un límit, no podia ficar-s'hi massa amb l'alcaldessa, no? A diferència d'en Trias, que va estar molt més dur que no pas en Collboni.
Uh-huh. El Jesús Palomar com va veure aquesta pugna, no? entre Colau i Collboni, i fins i tot la figura del Jaume Collboni, no? Que anava repetint constantment la frase quan jo sigui alcalde, no? Com a pròxim alcalde de la ciutat, fins i tot en alguns moments intentant distanciar-se de la resta, com assumint el resultat de les enquestes o de les darreres enquestes que el donen guanyador de les eleccions.
Bé, quan jo sigui alcalde és un element discursiu gairebé obligatori, no? Per convèncer una mica l'audiència, no? Per guanyar aquest rol, no? D'aquesta figura de jo seré l'alcalde, ho repeteixes 1.000 vegades i al final doncs, potser acabes convencent a molta gent. No? El que segurament va sorprendre molt de Jaume Collboni, del candidat socialista, va ser una mica el que s'ha comentat aquí. Ara soc govern, ara soc oposició, i clar, llavors no es pot estar les dues bandes a la vegada, no? Pel que m'interessa, soc govern, pel que m'interessa he estat a l'oposició, soc oposició perquè he sortit del govern. Jo crec que en aquest sentit, aquí és un error important que va cometre el candidat socialista, perquè has d'assumir que has estat al govern, encara que tu hagis dimitit com a persona, per els motius que siguin, que comparteixo que no són gaire comprensibles, però bé, en tot cas, has d'assumir que tu i que el teu partit encara està al govern.
Passa que les enquestes, professor Palomar, no sembla que se li estigui retraient o s'estigui castigant a Collboni per aquest fet.
No, no, per això mateix. Vull dir, és com si ell no volgués reconèixer que l'obra o que part d'aquest govern és part del socialisme, no?, del PSC. I fins i tot encara hi ha regidors i tindran d'alcaldes socialistes, per tant, no s'entén aquesta, diguem, conspiració una mica estranya de dir ara estic al govern en qüestions fins i tot en àrees que encara gestionen, com la mobilitat, i altres que no gestionen i que voldrien gestionar. Doncs és aquesta, diguem, doble personalitat, si es permet, doncs, és una mica estranya que tenia el candidat socialista, no? I segurament això li feia més mal que bé en aquest debat, no? Perquè ho tenia bastant a favor si ho hagués sabut gestionar, i en canvi segurament no ho has gestionat del tot bé en aquest sentit.
Clar, segurament qui més havia d'intentar posicionar-se clarament com una alternativa possible a formar un govern d'un signe que sigui substancialment diferent al govern municipal que hi ha hagut fins ara era Xavier Trias. Senyor Botella, el va veure en forma Xavier Trias, que ha tornat del retir de la jubilació per intentar ser alcalde una altra vegada?
No, francament no. Trias podria haver fet el paper de jo he sigut alcalde, jo sóc un home gran, jo tinc un coneixement exhaustiu de la ciutat, i en lloc d'això va jugar el joc d'atacar els petits vicis o els grans efectes de la gestió del govern Colau Collboni, no? I en aquest sentit, diguem-ne, no li vam sentir propostes noves. Com a molt alguna cosa de tornar enrere, que alguna cosa sí que ell l'havia fet bé, i a més se li van escapar un parell d'afirmacions que desmereixen en boca d'un candidat conservador, d'un candidat seriós, no? Els turistes no poden venir a Barcelona perquè els roben, i això ho va dir així. Barcelona és una ciutat bruta, i això ho va dir així, quan el que s'espera del gran líder alternatiu possible, el que pot ser el candidat amb més possibilitats de substituir Ada Colau, el que s'espera d'ell és algun tipus de proposta concreta. Vostè com s'ho farà? Què farà amb el turisme? Què farà amb les parts del port que han estat privatitzades i entregades a les companyies nàutiques, no? I d'això no em va dir res, eh? Jo crec que per mi va ser una mica una decepció ahir la prestació d'en Trias, perquè no va gosar, diguem-ne, explicar el programa alternatiu. Qui tenia una posició difícil, ho deia ara en Palomar, molta cura, qui tenia una posició difícil ahir era en Collboni, i al final el que flotava l'atmosfera era que potser en Collboni i en Trias estan més a prop entre ells del que la gent es pensa. Al final qui aportava aquí continguts era més aviat el candidat socialista, però tampoc es va posar molt com un candidat que representés un canvi radical, que en canvi això sí és el que semblava oferir en Trias.
Professor Palomar,
m'ha estat deixant de banda el candidat que havia tingut més vots a les anteriors eleccions, eh?
No, ara ja anirem a l'Ernest Maragall també. Ara ja anem, professor Botella. Professor Palomar, sobre Xavier Trias.
Sobre Xavier Trias, bé, una mica al que feia referència també el doctor Botella, Xavier Trias feia allò de tiempos pasados fueron mejores, no? Però, clar, la gent ha votat en perspectiva de futur, se suposa, no? És a dir, vull sentir què farem a partir d'ara, no? I no va portar excessives alternatives, sí que va fer crítiques a la gestió actual, d'acord, va fer crítiques, va fer diagnosis, però no va portar excessives solucions noves o alternatives a les que es proposen des d'altres propostes polítiques, no? I segurament tenia l'oportunitat de fer-ho. D'acord que ell podia presumir d'alcaldia, jo he sigut alcalde, jo he sigut un líder, jo he gestionat durant un període, i aquesta experiència serveix per poder fer unes propostes noves. Doncs aquesta segona part li va quedar pendent, no? I crec que això sí que va perdre l'oportunitat per fer-ho davant de moltíssima gent. Segurament ho podria haver fet una mica més encertadament en aquest sentit.
I el candidat a Maragall, professor Palomar, com el va veure?
Candidat d'Esquerra, Ernest Maragall, aviam, a priori, sí que va tenir alguns moments... Ell té molt clar una situació política estratègica que comentava el doctor Botella abans, que al final és qui acabarà governant, ho farà en coalició. I segurament el candidat d'Esquerra és qui té més possibilitats de governar en diversos fronts, no? En diversos partits, no? A diferència d'altres. I, per tant, no va entrar a grans atacs, perquè ens entenguem, o si més no, de forma molt extrema, puntualment sí que ho va fer, també és lògic, en un debat electoral, i segurament va tenir alguns aspectes més propositius. Va mostrar un coneixement de la ciutat, li va afancar segurament algunes propostes molt concretes d'algunes situacions concretes, lògicament en un debat general de la ciutat tampoc potser és a l'espai, però sí que intentava, com a mínim, en el seu discurs ho intentava, una altra cosa és que ho fes, marcar propostes, no? Deia, doncs farem això, farem allò, bé, siguin creïbles o no siguin creïbles, o siguin possibles o no siguin possibles, intentava fer aquest esforç de ser més propositiu. També és cert que després, evidentment, s'ha de valorar si aquestes propostes que fa són o no són factibles, però, evidentment, no entrava excessivament a grans atacs, perquè, lògicament, com deia el doctor Botella, després de algú haurà de governar si és que té la possibilitat de fer-ho.
Clar. Doctor Botella, va, sobre Maragall, per acabar.
No, jo crec que el que he observat en Palomar era molt just, En Maragall és qui té més possibilitats de pactar amb uns o altres, i, per tant, diguem-ne, l'aportació de contingut per ell és molt més viable, sobretot quan, a més, en Maragall va sobrellar molt freqüentment la seva connexió amb el govern de la Generalitat. El fet de posar en primer pla doncs, els desacords entre el govern d'Esquerra Republicana i el govern central, el fet de que Rodalies no s'arregla, etcètera, etcètera, tot això, diguem-ne, mostrava la seva voluntat de vincular el govern de Barcelona amb el govern de Catalunya. Això és una arma de doble tallant, perquè, efectivament, per una banda, és una connexió positiva, però cal recordar que el govern de Catalunya és un govern avui en minoria, és un govern en una situació una miqueta precària, etcètera, etcètera, i, per tant, és una aposta de risc. No?
Passa que, en general, és un govern on les relacions entre govern i comuns no són dolentes. Tenen les seves coses, evidentment, és política, però en qüestions de fons, al final, s'acaba posant d'acord.
En bastantes qüestions, Pensi l'aprovació dels pressupostos.
Sí, sí, sí.
També és veritat que en el que interessarà més de seguida, que és el govern de Madrid, Esquerra Republicana ha col·laborat bastant amb el govern de coalició, però que en algunes votacions molt rellevants Esquerra Republicana ha votat contra les propostes del govern central, en algun cas posant-les en risc. Jo crec que el debat d'ahir, diguem-ne, va tenir un element interessant, també. I ara me'n surto d'això que m'ha preguntat vostè, que eren les absències. És un debat sense Vox i sense la CUP. I jo no sé si aquestes forces haguessin estat presents allà, si haguessin vist un debat semblant, o hauria sigut una cosa molt diferent. Jo crec que hauria sigut una cosa molt més...
Que passa que això ens portaria, doctor Botella, a una qüestió molt més de fons, que és quina utilitat o de què acaben servint debats amb tants candidats. És a dir, que algú, evidentment, pot enyorar-hi o considerar que potser n'hi hauria hagut d'haver més, però va ser un debat que va durar 2 hores, una mica més de 2 hores, i que el còmput global de cada candidat amb prou feines arribava als 14 minuts,
Sí, bueno, això és un problema, efectivament, però el pluralisme d'aquesta cosa, no? Això requereix, sobretot, que qui modera el debat tingui una actitud més rica, més d'aportació, no? I va ser una gran decepció el paper de les dues periodistes ahir de TV3, que no conduïen el debat, que no sabien, diguem-ne, cridar l'ordre als participants. Jo crec que va contribuir a empobrir el rendiment d'aquest debat. Però és veritat que en termes generals un debat amb 7 candidats, doncs, bueno, inevitablement quedarà curt.
En Joan Botella és catedràtic de Ciència Política a la Universitat Autònoma. En Jesús Palomar és professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona. Avui tots dos ens han acompanyat aquests 20 minuts per començar a analitzar el debat d'ahir a TV3 en aquesta campanya. Gràcies a tots dos i molt bon matí.
Gràcies a vosaltres i a reveure, Palomar.
Moltes gràcies a vosaltres. Salutacions, Joan Botella.
Que vagi molt bé, en Joan Botella, en Jesús Palomar, amb nosaltres en directe aquí al Matí a Ràdio Estel. Una pausa breu per la publicitat, un minut i mig, encara no, i en continuem parlant amb la Montserrat Nebrera, el Dani Guillem i el Jofre Llombart.
Ràdio Estel.